La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Deixem de parlar ja una estona de musicals, que ho hem fet prou per avui. I parlem amb Ruth Carau, que ens porta un altre reportatge de ràdio. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui has fet el més difícil todavía, eh? Que és venir a l'estudi i, pel que m'has comentat, anar fent, construint el reportatge directament en directe, eh?
És així mateix. Bueno, hi ha setmanes que la feina s'acumula i avui portar ja preparat tot el reportatge sencer tal com ho faig habitualment i tal com s'ha de fer un reportatge m'ha sigut impossible per falta d'hores.
No, m'agrada aquest format,
que ja... Bueno, mira, si vols dir que és una mica més innovador, d'endavant, però jo poso en dubte que continués sent un reportatge pròpiament, però vaja, anirem fent conversa i anirem llançant els talls, que això ja sí que ho porto tot a punt, i ja està, anirem comentant-ho. Serà això, un altre format.
Doncs l'anirem fent sobre la marxa, com diu la Ruth. El tema d'avui sí que cal presentar-lo, que és el dolor menstrual, un tema importantíssim sobre el que cal parlar. Ahir ens va visitar en aquest estudi la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i ens parlava d'aquest nou pla pioner d'equitat menstrual i climateri. I li deia, consellera, jo em poso davant de tot quan dic que no sé les coses, i més un dia com ahir, que havíem de callar i escoltar i aprendre, deia, i no tinc ni idea què vol dir climateri, per exemple, no? És un món en el que encara ens queda molta cosa per descobrir.
Jo ho vaig haver de buscar. Vull dir que, fins i tot, és això, no?, que dia. Hi ha moltes dones que no saben ni què vol dir això. M'incloc. Però vaja. Avui parlem del dolor menstrual perquè una mica vinculat que en què a principis de setmana se va anunciar que l'edició d'enguany, d'este 2023, de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, se dedicarà a la salut sexual i reproductiva. Llavors, això, lligat en que ahir va ser el Dia de la Dona, com tu ara comentaves, encaixa bé per parlar del dolor menstrual. Un tema que no és que es parli poc, sinó que, almenys al meu parer, fora d'un àmbit familiar o de convivència dins d'un mateix entorn, probablement no se'n parla pràcticament gens, no? Perquè m'en fem una idea, vos explico una anècdota. Jo he nascut i he crescut en una època en què majoritàriament molts tabús, a poc, o han deixat de ser-ho o, sortosament, van per este camí. I amb la meva colla d'amics de tota la vida, no va ser fins ara fa uns 5 anys que vam parlar un dia tranquil·lament de tot el que patim, vivim i sentim les dones quan tenim la regla, no? Ells, els meus amics, no en tenien ni idea. I no va ser fins als 20 anys, no?, més o menys, que van concebre com una mínima idea que és el període i com mos afecta, no? I en tot això és important un detall, que nosaltres hem rebut educació sexual des de 6è de primària, que jo recorde. Vull dir que mos hem educat tant a l'escola com a l'institut en espais que cada any mos han fet algun taller o alguna classe dedicada a parlar de sexualitat. Per tant, d'una banda, que a poc es puguin anar parlant d'això està molt bé, és una bona notícia, però també és imprescindible posar dades a tot això, perquè fins ara moltes dones han hagut de viure silenciades per un dolor que ningú o pràcticament ningú els ha sabut diagnosticar.
Clar, i aquí és quan ve el problema de veritat. Deies que hi posem dades. Va, la primera. El conjunt de patologies que engloba la salut sexual i reproductiva són malalties que a Catalunya s'estima que apareixen més de 200.000 casos nous cada any. 200.000.
200.000. Déu-n'hi-do, és una xifra que fa esgarrifar, no? 200.000 casos nous cada any. Este conjunt de malalties són aquelles que fan referència a les patologies i complicacions relacionades amb l'aparell reproductor, la medicina reproductiva, i també les que estan vinculades a l'embaràs i al part, entre d'altres. Per anomenar-les pel seu nom, parlem de l'endometriosi, el dolor pelvià, l'esterilitat, la gestació, la infertilitat, els càncers de mama, de coll d'úter i de pròstata, per dir-ne algunes, no? Totes aquestes malalties són les que es tractaran a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'enguany, al desembre, però nosaltres, a partir d'ara, ja ens centrem únicament en el dolor menstrual. I anem a pams. El primer que trobem és que és un dolor, no? I és un dolor que no és normal.
El dolor menstrual, pròpiament com a dolor, no és una situació normal. El dolor no és normal menstrual. L'altra cosa és de que totes les dones poden tenir un augment de les contraccions uterines i això genera com un disconfort. Una cosa és un disconfort i l'altra cosa és un dolor important.
Ella és la doctora Gisela Roca, metgessa, anestesiòleg, especialista en el tractament del dolor a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Si preguntem a les dones com definirien elles o com conceben elles el dolor menstruant, ens diuen això.
Per mi, el dolor menstrual són tots aquells dolors que tinc durant els dies de la regla, que poden ser des de lleus, tipus pressió, una mica de pressió als ovaris o una mica de dolor a les lumbars o cansament, fins a coses més fortes com punxades als ovaris, fins al punt d'arribar a ser invalidants, atacs de punxades als ovaris o molt mal a les lumbars d'haver d'estar estirada amb escalfor i prenent medicaments perquè, si no, és insuportable.
Jo amb el mal de regla ho passo molt malament, ja que el que em fa és que em perdo les forces completament del meu cos. Em fa molt mal la part de la lumbar, la part de la panxa baixa, les cames sobretot. Noto molt, molt dolor en totes les cames i dolor en general en tot el cos, però sobretot cames, lumbars i panxa. I el que em fa és em debilita, em sento quasi sense forces, sense energia, que necessito quedar-me en el llit sense moure'm i fer-me una bola perquè em sento molt, molt, molt mal. Llavors, l'única cosa que m'ajuda a aliviar-me és un massatge a les cames, una bossa calenta i l'única cosa per poder-me moure i poder fer una vida relativament normal dintre del dolor que sento és prendre en pastilles. Llavors, però això no sempre és efectiu. Hi ha molts cops que fins i tot en pastilles estic en el llit morta, però almenys no amb tant dolor constant.
Un dolor que socialment no està reconegut, no està acceptat i està molt invisibilitzat. O sigui, és un dolor molt intens, molt putejador, molt del dia a dia, que t'impedeix fer el dia a dia, no? I que et voldries quedar estirada al sofà, però que alhora no pots, perquè és com que no tens excusa i llavors has d'anar a treballar igual, no? I et prens un paracetamol, et prens un ibuprofeno i és un dolor que no és que si et fa mal la cama se t'inflama el turmell, llavors tothom veu que tens dolor al turmell, no? I llavors, vale, agafa't la baixa. Però si és un dolor de dintre, no es veu que tu tens dolor allà, costa molt d'entendre, és molt relatiu, perquè el dolor és subjectiu per definició i és un dels dolors més difícils d'explicar, jo crec.
Ara ens ho deia Ruth, una de les testimonis, un dolor completament invisibilitzat.
N'hi ha molts, no?, de dolors invisibilitzats, però sí que és cert que escoltant-les en elles m'ha vingut al cap una cosa que ara comentava precisament Marc Sambol ara al final, de les malalties invisibilitzades, no? Nosaltres també ne vam parlar a l'altre reportatge que vam fer, el reportatge del suïcidi, parlant de les malalties vinculades a la salut mental, i ara passa exactament el mateix, no? Quan una cosa no la veus, o en este cas, quan una bona part de la població no patix este dolor, per tant, no el coneix, pareix que no existeixca. Llavors l'ignorem d'alguna manera perquè ja mos va bé. Però cada mes a les dones sí que ens recorda que encara no ha desaparegut. En qualsevol cas, davant d'esta situació, què és el que es recomana habitualment? A la majoria de dones prendre's un ibuprofè, un paracetamol, ara ho sentíem, però tot i això, la doctora Roca detalla alguna recomanació més per pal·liar el dolor.
El disconfort es tracta fonamentalment amb antiinflamatoris. El més recomanat per CatSalut és l'ibuprofè, però es pot utilitzar qualsevol antiinflamatori, naproxè, ibuprofè, que tenen un bon perfil de seguretat, sempre i quan no hi hagi cap tipus de contraindicació, perquè, clar, dona jove que té un disconfort amb la regla pot tenir una hipertensió o pot tenir alguna altra patologia que condicioni que no es pugui prendre antiinflamatori. En aquest cas, els remeis antics, molt antics, com que el que deien que prendre una mica d'alcohol baixava aquestes contraccions uterines que generen disconfort, en realitat és cert, perquè l'alcohol atura inclús un inici de part prematur. És una cosa molt antiga, molt antiga, en el cas de que hi hagi alguna contraindicació formal pels antiinflamatoris.
Per tant, aquests consells ajuden a rebaixar el dolor, a reduir-lo, però també, com sentíem abans en el cas d'un altre testimoni, no sempre aconsegueixen eliminar-lo del tot. A tot això, també, deixa'm fer un matís pel que fa als conceptes. La dismenorrea, que potser n'hem sentit a parlar alguna vegada, és el mateix que el dolor menstrual. Jo, per exemple, ho tenia concebut diferent.
Eh?
Sí, però és absolutament el mateix. De fet, mos ho aclareix també la doctora Roca.
El dolor menstrual i la dismenorrea és el mateix. El que passa que hi ha moltíssimes definicions que la dismenorrea és com un dolor menstrual molt més intens. Segueixo dient que una dismenorrea i un dolor menstrual no són normals. Les dones han assumit unes molèsties que realment poden ser molt intenses i aquestes molèsties intenses no són normals. Per tant, al no ser normals necessiten que es faci una valoració per a un ginecòleg. Inclús amb un adolescent que tingui 14 o 15 anys i té regles molt doloroses, això no és normal. S'ha de consultar. I sí que es troba a Sant Google que la dismenorrea és com si fos un dolor menstrual molt intens. Però la dismenorrea és el sinònim del dolor que deriva de la menstruació.
Ui, Sant Google.
Sí, i, però mira, també és curiós, perquè un altre dels altres testimonis m'explicava, més enllà dels talls, m'explicava que ella també se'n va adonar de moltes coses que ella estava patint i que això la van fer anar al ginecòleg, per aparicions de stories a l'Instagram. Vull dir, fins i tot a les xarxes socials va ser que a ella li anaven sortint allí els missatges i de tant veure-ho i això va pensar, caram, això a mi m'està passant, me n'he d'informar més, no? Vull dir que jo també sempre havia concebut, i crec que en general està bé pensar que no tot el que veiem ni a les xarxes, ni a Google, ni en general a internet és cert o té per què ser cert, però
també hi ha bona informació.
Precisament, en este cas, a mi em va sorprendre, però sí, també pot trobar-se este cas, no? Llavors, fet aquest aclariment, i sabent que estem fent referència al mateix dolor, hi ha una part curiosa, que és la que he plantejat al principi, no? El fet de saber si es coneix o no més enllà de les dones que la patim. Uh-huh. I el que penso que és sorprenent és que la majoria de nosaltres no estem informades, no? Precisament per això. No estem informades de totes les opcions que hi ha a l'hora de tractar el dolor, i no només això, sinó d'aconseguir tindre un diagnòstic clar. És tota una cursa d'obstacles.
També altres vegades m'ha passat que m'he marejat o m'anava fet nàusees o algun cop que estava pel carrer em vaig posar a vomitar pel carrer o quasi em desmallava pel carrer de les forces que perdia. Llavors, bueno, vaig anar al ginecòleg a veure què em passava, però no m'han sapigut veure mai què tinc, així que, bueno, hauré de tornar a anar-hi a insistir perquè crec que no és normal aquest dolor ni aquestes coses tan intenses que em passen.
Jo no tinc endometriosis com a tal, tinc adenomiosis, que vindria a ser com una mica el pas previ. És a dir, que tinc endometri de més i mal format i irregular i tinc alguns bultos a dintre l'úter, diguem-ne, d'endometri, però no és endometriosis com a tal perquè no està fora de l'úter, no m'ha afectat ovaris ni intestins ni tal, i de moment no m'han d'operar ni m'han de fer res. Però sempre he tingut molt dolor menstrual. Fins que al final, el típic, vas a la llevadora, vas a l'altra gine, vas a no sé què, bueno, és normal, vols anticonceptives, prendre ibuprofen, no sé què, fins que al final amb un altre eco em van dir això. I crec que no estem ben informades. La metgessa aquella no em va informar de res, la llevadora tampoc. El gine aquest, quan vaig anar, que era un gine especialista en endometriosi, sí que em va explicar bé totes les opcions, em va explicar la dieta, em va explicar el ioga, exercici, però aquest ja, perquè ja era específic, ja havia estat derivada allà i ja m'ho havien detectat. Però si no, abans no t'expliquen bé les coses i tu has de buscar tu la informació pel teu compte, com qui diu.
Clar, Ruth, ara escoltàvem aquest testimoni que ens explicava que ella va al ginecòleg, no?, que li explicava tot plegat. Tu ens deies abans, un dels problemes de tot plegat és la dificultat en aquesta diagnosi, no?
Sí, per aconseguir-lo. És el que sentíem, eh? Una de les testimonis que diu, hauré de tornar a anar a insistir, no? A insistir que a veure si em poden seguir buscar d'alguna manera i dir-me què tinc, què em passa i com ho poden solucionar. I l'altre testimoni d'esta xica que comentava que té adenomiosi. Llavors, tornem a fer un parèntesi, parlem-ne en calma, perquè sí que és cert que durant l'últim any se n'ha començat a parlar més, sobretot de l'endometriosi, sí. Però fins ara l'adenomiosi també era una malaltia silenciada. Per tindre'n una definició, és una malaltia crònica que, a part de rebaixar la qualitat de vida i el benestar de les dones joves que la pateixen, s'estima que hi ha entre un 20% i un 35% de dones en edat reproductiva que la pateixen.
Clar, és que no estem parlant de poques dones, eh?
No. L'endometriosi és una de cada 10 dones. Uh-huh. En este cas, parlem entre un 20% i un 35%. Les xifres no són, no són fàcils ni clarificadores com per poder donar unes dades més concretes, eh? Uh-huh. Però ens basem una mica en això. També, quan parlem d'edat reproductiva, entenem des que ve el període fins que marxa, que vindria a ser una edat compresa entre els 10-15 anys i els 35 o 50. Vull dir que no és que se centra únicament en unes edats més concretes, sinó que abasta un ventall més ampli. Uh-huh. Llavors, sí que cada vegada som més conscients, tenim més informació i que cada vegada també es fan més campanyes perquè la gent n'aprenguem i n'estiguem al cas, la qual cosa ja és un símptoma que hi ha hagut un avenç en això, no? Però se'n parla sense tabú d'aquestes malalties?
Jo penso que sí que se'n parla del dolor menstrual, o almenys des del punt de vista sanitari. Però probablement el dolor menstrual és una cosa més de les dones, que hi ha algunes coses que no se'n parlen. Però no és perquè no s'hagin fet campanyes a nivell sanitari. Doncs probablement el que s'hauria de parlar, com moltíssimes coses, a nivell educatiu en les escoles. Per exemple, quan els nanos ja tenen 12 anys, es pot fer moltíssima prevenció de tant de malalties de transmissió sexual com del dolor menstrual, com de moltíssimes coses que afecten sobretot els adolescents.
Esclar, ens ho explicaven, eh? És imprescindible parlar-ne a l'entorn escolar, començar a parlar-ne a l'entorn escolar per evitar l'estigmatització, el tabú, el desconeixement, no?
Totalment. Una sessió de prevenció ben plantejada i ben executada, la veritat és que pot fer molt bon servei. Tot i això, la sensació en general és que a les dones jo penso que mos costa poc parlar-ne quan en algun moment se trau el tema, uh-huh. Però dir directament que mos trobem malament per este motiu, penso que encara costa. I més enllà de parlar-ne o no parlar-ne, la notícia de la Marató és un bri d'esperança perquè la sanitat pública i la sanitat sexual reproductiva, però també tota la branca que tracta sobretot el dolor, necessita un bon cop de mà.
No és que no se'n parli, el problema és que no hi ha infraestructures, no hi ha metges de molt interessats en dolor crònic, no s'han potenciat les unitats del dolor crònic i tant els metges de capçalera com els geriatres, com les unitats del dolor, estem carregats de gent molt gran, i quan una persona jove necessita una atenció que a més és aguda, com pot ser una lumbosiatàlgia molt greu, doncs aleshores no es pot atendre ràpid i es cronifica aquella lumbosiatàlgia. Però perquè això és com tot, vull dir, si la cronicitat ens ha explotat perquè cada vegada tenim més gent més gran, s'han de posar recursos, i recursos per tractar el dolor.
En fi, és una fotografia de tot el que implica patir dolor menstrual, centrat evidentment en Catalunya, però que també va molt més enllà, no?
Rut Caral, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta qüestió sobre la taula, sobre la que cal parlar-ne. Ens ho demostrava la Marató de TV3 dient que enguany faria una marató dedicada a tota aquesta salut reproductiva i sexual. Seguim esperant més reportatges documentals, no ho dic ara.
La pròxima vegada us puc portar un documental. No, és broma. No, més reportatges ne vindran. Sí.
No pregunto, eh?
No preguntes.
Rut Caral, gràcies, que vagi
Vinga,
molt bé.
Gràcies, adéu-siau.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward. Hey, hey, hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Va, i com cada dijous a aquesta hora i en aquest programa arriba l'hora del videojoc. Ja ho sabeu que connectem a través de Twitch amb el nostre company Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu trobar amb el seu usuari, @RafaLagun. Rafa Laguna, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Aquí fent ràdio. Mira, i aquí fa Twitch.
I aquí fent Twitch.
Exacte, sí, sí. Veus? diferents formats de comunicar, que està molt bé la cosa. Va, què ens portes avui, Rafa?
Mira, avui us parlaré de jocs contemplatius. Però no de jocs que són immediatament contemplatius, sinó de jocs que te'ls pots prendre com a tal. Quan parlo de jocs contemplatius, em refereixo als jocs que els que et pots parar a mirar l'entorn, a explorar el món i a viure l'experiència.
Per tant, Rafa, entenc que ens parles d'un tipus de joc amb uns gràfics, com deia aquell, de qualité, no?
No té per què.
No té per què.
Moltes vegades, exactament, moltes vegades el que tenim davant és l'experiència artística que ens vol donar el dissenyador o l'artista en qüestió. Moltes vegades podem trobar jocs contemplatius que ens meravellen amb pixel art, o és a dir, jocs dibuixats amb píxels, només amb el mínim que et dona el format de la pantalla, o jocs que són hiperrealistes, sí, però també jocs que ensenyen estructures que no s'havien vist mai abans. Com, per exemple, el primer joc del que us vull parlar, que se'n diu Monument Valley, que és un joc que s'inspira en les obres de M.C. Esker. No sé si sabeu, aquestes obres en les que es veu un quadre en el que hi ha una persona que camina per unes escales i una altra persona en una altra posició que camina per unes altres escales que semblen impossibles, que les dues s'uneixin, però que al quadre tot és possible, a la imatge tot és possible, no? Doncs hi ha un joc que s'ha basat en això per dissenyar possiblement una de les experiències visuals més agradables i boniques que podeu tindre en un mòbil, perquè aquest joc va sortir en mòbil fa uns 7 o 8 anys i avui dia continua totalment, diguem-ne, de primera...
Podem trobar per mòbil?
Sí. De fet, ara també el podeu trobar per PC, perquè han fet un remaster que se'n diu Monument Valley, crec que és Panoramic, o ara no me'n recordo, era Panoramic Edition, ¿vale? Monument Valley Panoramic Edition, perquè, clar, hi havia un petit problema, i és que Monument Valley es va fer per tablet i per mòbils, i aprofitava el format allargat de pantalla, allargat en el sentit vertical, no horitzontal, i òbviament portar això al PC era una mica difícil. Doncs han tardat molts anys, però han acabat fent aquest joc per pantalles panoràmiques, com les tenim horitzontals als ordinadors de sobretaula. És una experiència que, de veritat, la teniu que jugar aquest joc, si sigui en PC o en mòbil. En mòbil crec que és free-to-play, és gratuït de jugar. A PC no crec que costi molt, més de 6-7 euros, no ho sé a quin preu està ara, però no crec que estigui molt car. I potser és una de les experiències més agradables i més d'introducció al videojoc, si no heu jugat mai, que podeu tindre.
Mira, Rafa, ja ens comencen a comentar els teus usuaris de Twitch. Recordem que si voleu seguir a Rafa Laguna a través de Twitch, només heu d'entrar a www.twitch.tv/RafaLagun, amb dos os, i allà ho tindreu tot plegat. Alguns usuaris que comenten que no cal hiperrealisme per jugar aquest tipus de joc, que és el que et preguntàvem abans, o una altra usuària que contesta que aquest joc és preciós, aquest que comentaves ara, aquest Monument Valley.
Sí, sí, és... ja dic, potser és una d'aquestes coses que la gent que no ha jugat mai un videojoc diu, això són els jocs? Com a introducció crec que és molt guai.
Va, passem al següent videojoc.
Doncs mira, el següent videojoc és Abzu, que és un joc de busseig. busseixes, ¿vale? Només és estàs a l'oceà i vas bussejant. Vas descobrint peixos, animals subaquàtics, sers subaquàtics, però és un joc relaxat. No necessàriament és d'acció, però bueno, pot haver-hi petites coses amagades que en algun moment sí que pot arribar a ser una miqueta més enllà de l'exploració. Però tot i això, és un joc que, ostres, a nivell gràfic, com dic, també és, no és realista com a tal, és molt cartoon, és molt de dibuix animat, però 3D, és a dir, no és realista, sinó és que és més poligonal. Però tot i això, crec que també, si no heu jugat als jocs i us agrada tot el tema marí, bueno, aquest joc el van fer un dels dissenyadors de l'últim joc que avui us parlaré, i el va fer com a, diguem-ne, continuació espiritual d'alguna manera, volia continuar una miqueta amb l'esperit d'aquest flui que es va dissenyar als anys 2000. Hi havia una teoria de disseny de videojocs que se'n diu Flow, el flui, que ha donat lloc a molts jocs, com per exemple un joc que se'n diu Flower, amb aquesta paraula, que també és un joc contemplatiu, que, en el que tu ets un pètal de flors, ¿vale? Que no el volia dir ara, però és que és molt representatiu d'aquest tipus de joc.
Boníssim.
I doncs la persona que va dissenyar aquests, una de les persones que va treballar en la narrativa visual i artística, va dissenyar aquest joc que se'n diu Abzu, que és un joc, com dic, de submarinisme.
Mira, el joc del pètal que deia, suposo que és aquest Flower que ara comenta també algun altre usuari.
Sí, exactament, Flower.
Més usuaris, que em fa molta gràcia això. Diu, ara recomienda tu la ràdio a este chat. Sí, també és veritat. Qui vulgui escoltar Ràdio Estel, a part de veure a través de Twitch a Rafa Laguna, fàcil, www.radioestel.cat. Així de fàcil, així de senzill, li doneu a ràdio en directe i escoltareu què és el que està passant també en el món de la ràdio.
Exacte.
Aquest Abzu, Rafa, que el tenim per diferents consoles, eh?
Sí, el tenim per, primer de tot, PC, va sortir per PC, però tenim per PlayStation, Xbox i Switch. Com dic, avui dia segur que està molt baratet, perquè també té els seus anys, i d'una manera o una altra, tots aquests jocs, si no heu jugat mai, el que us diré avui, sisplau, proveu-los, perquè realment són una experiència digna de viure.
Anem al tercer joc.
Mira, el tercer joc és un joc molt... És molt maco, és molt agradable, a diferència dels altres que, per exemple, Monument Valley, no he dit què era exactament, era un joc de puzzle, ¿vale? És un joc de puzzles que treballes amb els escenaris. Abzu és res, és més que res explorar. Doncs aquest joc, A Short Hike, també és explorar. La traducció seria una petita caminata, ¿vale? En el qual doncs, tu ets un ocellet, els personatges tots són doncs, animals antropomòrfics, tot té un estil molt cartoon, molt de dibuix animat, low poly, de baixa poligonització, és a dir, s'assembla una miqueta als jocs de les consoles dels anys final dels 90, principi del 2000, aquest estil així molt retro, podríem dir, del 3D, però aconsegueix que un joc en el que tens que anar fins amunt de tot una muntanya es transforma en una petita experiència diguem-ne existencial, perquè parles amb els personatges de, que te'n vas trobant parles de petites coses, no? del seu dia a dia o de coses que troben pel camí o jo què sé, o et donen petites quests, petits recados que t'has de fer per ells i coses per aquest estil. És un joc que només dura unes 3 hores i mitja, i que pots jugar, aquest joc és molt agradable jugar de totes les etats. Els altres dos potser necessites una miqueta més d'agilitat motora o fins i tot de renovament, però aquest joc és un joc per anar jugant amb els fills, assentar-se, anar llegint tots i anar disfrutant una miqueta del paisatge, perquè encara que sigui low poly i així una miqueta retro, també els escenaris estan molt ben treballats, la narrativa ambiental és molt agradable, pots entendre què ha passat per on ets gràcies a la narrativa ambiental, i ha sortit per PlayStation, PC, Xbox i Switch.
Per tant, per tot arreu. I anem a l'últim joc, Rafa, d'avui.
Mira, doncs aquest joc és, com dic, Journey, que l'he volgut deixar per final. Journey va ser un dels jocs, diguem-ne, més importants del disseny, del sistema de disseny Flow, del fluir, que consisteix en dissenyar jocs en el qual no hi ha paraules, tu entres al joc i no hi ha paraules, ningú t'explica com jugar, potser una petita indicació a pantalla de com has de moure el comandament per, per moure't pel món, però no hi ha res, ningú et diu què has de fer, ningú et diu que, on has d'anar. El propi disseny del joc et guia i tu sents que has d'anar per un costat o per un altre només per com està dissenyat el joc. I això crec que és molt bonic i, a més, partint amb el tema que estem parlant de contemplatiu, els escenaris són increïbles. Al principi comences en un desert i tens un desert al teu voltant i sembla mentida que un desert pugui ser un desert virtual, pugui ser tan bonic, i quan arribes a ciutats o ciutats derruïdes perquè trobes civilitzacions, trobes... Estàs tu sol, vale? Però trobes civilitzacions, trobes coses que t'expliquen la història del lloc on vas. És brutal. Però a més té una petita cosa que m'agradaria puntualitzar d'aquest joc. El joc és un journey, és el camí de la vida, vale? I és un joc que comença sol. I de sobte apareix algú al joc, un personatge com tu, apareix al joc i sembla que et va guiant, que t'ajuda en els puestos, que diu, vine per aquí, vine per allà. Doncs el més bonic d'això és que no és un personatge del joc. És un altre jugador que està jugant a una altra part del món, que tu no saps el seu nom, però que et troba, és a dir, que el joc, el servidor del joc, et posa comptat en ell, a l'atzar totalment.
Boníssim.
És una persona que t'ajuda, en el teu camí, i que el missatge, en general, és molt, molt bonic. El joc és una experiència brutal. És un joc també curt, potser unes 4 hores llargues, potser 6, si no has jugat molt a videojocs i tal, però és un joc que el recomano perquè no només és contemplatiu, sinó també és una experiència que crec que tot jugador i no jugador tindria que viure en algun moment.
Rafa, pels boomers com jo, que no hi entenem de tota aquesta matèria, ara em deies, i m'ho has dit en 2 o 3 ocasions, és un joc curt de 4-5 hores, un joc llarg que és? Quantes hores són?
Mira, el problema que tenim avui dia és que artificialment els jocs duren 80 hores, 120 hores, 60 hores, 40 hores, i el problema és la paraula artificialment, perquè hi ha jocs que es podrien acabar en 10 hores, 20 hores, que imagina't una pel·lícula de 20 hores. Doncs has de guionitzar, has de fer els escenaris, has de fer els personatges, has de fer les missions, has de fer o les històries. 20 hores d'història o 20 hores d'interacció, és molt de temps. Doncs hi ha jocs que avui dia els allarguen artificialment i jo, que sóc una persona que no té molt de temps per jugar, aprecio els jocs que són curtets i que m'expliquen una cosa intensa en poc temps. També aprecio els jocs llargs, òbviament, però avui dia la gran majoria dels jocs són llargs per un tema comercial, per un tema de jo et venc un joc, et costa 60 euros i hem de justificar 60 euros doncs donant-te més hores de joc, perquè hi ha gent fins i tot que diu, ostres, el joc m'ha costat 50 euros i només m'ha durat 20 hores. I dius, jolines, jo crec que és suficient. O sigui, són moltes hores, si vas jugar amb com jo, 2 hores cada 2 setmanes, eh? Perquè no tinc molt de temps.
Mira, ens comenten, Rafa, fins i tot jocs que duren 100 hores, eh? Mare de Déu, mare de Déu.
Sí, i molts més del que pensem, eh?
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube, el podeu trobar amb el seu usuari, @RafaLaguna amb 2 os. Rafa, un plaer, com sempre, t'esperem el proper
Moltes
dijous.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé a tu i a tota la teva comunitat. Una salutació, adéu-siau.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Ara em reia l'Aixa perquè estava a punt d'estornudar. 2:25 i arribarem a 6:45 de la tarda. Somriure més bonic de Catalunya. Aixa Miró, què tal, com estàs?
Molt bé, Joan, aquí una altra vegada, veus parlant de sostenibilitat i música, com
I el
no.
Que fa, I el que fa falta parlar-ne.
Ah, ja veuràs, avui us porto una cosa, un projecte superbonic,
sí?
Que jo crec que ens quedarem enamorats tots. La convidada d'avui és una persona molt i molt especial i molt admirada. És la persona... Jo li dic que és la personalització de l'estimació, de la bondat, de la compassió. Mm. És mestra espiritual de Mindfulness i per a moltes persones, i per tant ens fa de guia, no? I es vol presentar amb aquesta cançó. You remember me when the west wind moves among the fields of barley.
Clar, què vols que et digui, home, que si digui... Sona... Tu saps el que significa per mi, home, que si digui?
Bueno, algun amor, dia t'ho explicaré. Amor platònic.
Algun dia t'ho explicaré. Sí.
Escolta, doncs avui tenim amb nosaltres a la Rosa. Rosa Torres és enginyera química de la, per la UPC, diplomada en naturopatia, homeopatia, filoteràpia, dietètica, nutrició... Va començar la seva trajectòria professional en el sector farmacèutic de la medicina natural, exercint càrrecs directius i amb ampla experiència, no?, en la visita mèdica, seminaris... I sempre compaginant la seva activitat empresarial amb la consulta privada com a terapeuta durant més de 20 anys. En els últims anys s'ha orientat cap al desenvolupament personal, formant-se en coaching, intel·ligència emocional, equinoteràpia i mindfulness. I a través de la seva experiència com a terapeuta, de la seva pròpia vivència també personal, ha pogut constatar que moltes malalties que tenim tenen el seu origen en estats mentals i emocionals alterats. Uh-huh. Per això que actualment està treballant des del mindfulness a les, i a la seva acció terapèutica en el camp de la salut, el benestar físic i psicològic. Bona tarda, Rosa, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Hola, Rosa,
quina il·lusió
tarda.
Tenir-te.
Mira, deixa'm començar
Gràcies.
A preguntar-li,
va,
perquè...
Va,
més que preguntar-li, corroborant que això és així, jo fa dues setmanes que vaig al fisioterapeuta, perquè he tingut tractures a l'esquena, i li deia al fisioterapeuta, jo tinc la sensació que això és l'estrès i els problemes i el ritme de vida que ens estan imposant des de l'ampli sector de la societat, eh? Aquest capitalisme cru que estem vivint tots. I em deia, sí, és que això és així.
És així.
L'emoció pesa.
Exactament. L'emoció pesa. I sobretot, el primer que notem quan estem una mica estressats és que comencem a tindre contractures musculars, i és de les primeres coses que comencem a notar, eh? quan estem així alterats.
Doncs avui la Rosa ens va explicar una cosa meravellosa, que són els banys als boscos. A bany de boscos. Com neix aquesta iniciativa?
Bueno, aquesta iniciativa en realitat va néixer a l'any 1940.
Déu-n'hi-do.
Al Japó. Uh-huh. Es diu Shinrin-yoku, uh-huh. Que vol dir bany de bosc. I ho va fer un doctor. El que feia era portar els seus pacients al bosc, els feia anar a passejar pel bosc, doncs ben bé 2 o 3 hores, que estiguessin en contacte amb la naturalesa, però fent-ho d'una manera molt pausada, a poc, sense presses, i sent molt conscients del que estaven sentint i veient. D'aquesta manera se'n va adonar de que els resultats que obtenia amb ells eren impressionants. I llavors va començar a estudiar-ho, i per això podem dir que hi ha una evidència científica darrere. Clar, i fa molts anys que funciona. Al Japó hi ha milers de persones que fan Shinrin-yoku tots els dies.
Carai, això t'anava a preguntar les evidències, no? Nosaltres tots ens necessitem evidències per creure en una cosa, no? I són, aquestes evidències són palpables? O sigui, hi ha hagut un abans i un després?
Totalment. A més, no és una experiència única. El que no aconseguiràs és baixar l'estrès per anar un dia al bosc, sinó per fer-ho com una rutina dins de la teva vida, no? Crear aquest hàbit i pensar que realment els boscos ens donen aquesta energia vital que necessitem, i sobretot ens relaxa moltíssim. Per això, dintre de les evidències científiques, els estudis que més es van notar i més pacients s'han pogut beneficiar és la reducció de l'estrès i l'ansietat. També aquest augment de l'estat d'ànim. perquè realment quan surts del bosc, la sensació que tens és que si has entrat molt cansat, surts vitalitzat totalment, revitalitzat. Si estàs molt, molt, com si diguéssim, molt estressat, tens aquesta sensació de relax total. I és una sensació de benestar físic i psicològic.
Ja m'està fent rabieta perquè ens adonem poc que tenim Collserola aquí al costat, el Montseny a l'altre costat. En fi.
Estem rodejats de boscos i de muntanyes, sí. I no hi anem. Sí, aquest sí, és el problema. Però, escolta, per fer un bany de bosc, s'ha de seguir un ritual? Hi ha alguna manera de... O, no sé, no, pregunto, perquè segurament deu tenir una manera de, no, de començar...
Sí, hi ha una manera de començar-ho. I en realitat és molt senzill, És reconnectar un altre cop amb els teus orígens. El ser humà venim de la naturalesa. Aleshores, quan entrem al bany de bosc, el que hem de fer és deixar una mica els problemes i les preocupacions al primer arbre que trobem. I comencem a caminar sense cap pressa. I el que hem de fer és anar obrint els sentits, observar, olorar, veure que realment tots aquells tons de verds que hi ha dins del bosc, poder escoltar els sorolls del bosc, tot el món acústic, els ocells... tot allò que hi ha, és obrir els sentits.
I el fàcil que sembla, no? I el difícil que deu ser, en això que deia, no? En una societat plena de sorolls, de presses... No?
Sí, sempre
estem anem. Poc acostumats a deixar-nos anar.
Exacte. Però el bosc t'hi ajuda, La sensació que està d'estar rodejada de natura, d'arbres, les olors aquelles que reconnectes terra, un altre no? cop a la terra, no? I sembla mentida, vas caminant a poc, al principi costa, perquè estem acostumats a córrer molt, però després, mica en mica, t'hi vas fent. És com anar-t'hi trobant, anar-ho sentint.
Jo tinc una mania quan vaig al bosc, ara no sé si ho faig bé, no ho faig bé, o estic fent una mica això, o no ho estic fent, Rosa, però és una mania, a més, gairebé de toc, diria. Si vaig al bosc, si vaig a la muntanya, el primer que he de fer és embrutar-me les mans de la sorra al bosc. M'agrada molt això.
Sí.
Per connectar precisament amb la terra, no?
Exactament, perquè connectem amb algun dels cinc sentits que tenim. Està clar que el teu és el tacte.
Sí.
Està molt bé. El que fem és estimular aquelles sensacions que aquí, en el ciment, estan adormides.
Ara farem una mica de trampa. Aquí també tenim boscos, no?, i en els parcs. Es pot fer un bany de bosc aquí en els parcs de la ciutat?
Home, amb els sorolls dels cotxes i tota aquesta contaminació no és el més adequat. Val la pena integrar-nos dins del bosc, submergir-nos en el bosc.
I aquella imatge que surt sempre, no?, que veus una persona abraçada a un arbre, és això, abraçar-se a un arbre o no cal?
A veure, podem o no podem?
Abraçant-se. Conec gent que ho ha fet, això,
Sí,
i li ha anat molt bé.
I va bé, perquè d'alguna manera l'arbre és un ser viu i transmet aquesta vitalitat que et deia abans, Per això també aquesta abraçada als arbres és una mica com connectar amb el que tots estem connectats, amb la naturalesa. I també ens fa ser conscients de protegir-la, vale? De protegir-la i d'estimar-la.
Que és això que amb aquest programa volem, no? Que la gent sàpiga que
Exacte.
Hem de cuidar la nostra natura.
I tant.
Escolta una cosa, a part la Rosa, ella treballa a les presons,
sí?
Fent una cosa meravellosa. Explica'ns.
Sí, mira, a través de la Fundació Universitària Martí Lomà vam començar a treballar dins de les presons i hem aconseguit ara ja estar en 5 centres penitenciaris fent aquests programes de mindfulness i meditació. I també fem excursions amb ells i fem banys de bosc.
Rosa, per qui no estigui el cas de tot plegat, quina diferència hi ha entre meditació i mindfulness?
Vale. La meditació, d'alguna manera, és una de les eines que fa servir mindfulness. Perquè mindfulness en si vol dir atenció conscient. És una manera de viure i de veure la vida. En si no és una disciplina, sinó que es converteix en la teva manera de veure la vida i de viure-la.
Que si no tinc mal entès, el mindfulness es centra en l'aquí i ara. És una cosa així.
Vale.
No?
Sí, seria una miqueta més complet. És una mica és aquella consciència, realment, que sorgeix quan estàs molt present. Vale? Però el que sempre diem, i sense judicis ni crítiques... Vale? Sinó vivint l'experiència que estàs visquent en aquest moment i amb molta amabilitat. Això és realment mindfulness.
Deies ara, Rosa, que els havies portat en els boscos, als presos.
Sí.
Quina va ser la... Com van reaccionar? Perquè, clar, venint d'un lloc on no tens, no?, la llibertat...
Ni llum, gairebé, no?
Ells, quan te'ls trobes per allà, no?, i han estat amb tu fent aquest bany de bosc, ho recorden moltíssim. Realment els hi queda una sensació de tornar a sentir-se com vius, com si tornessin un altre cop, això, no?, a connectar inclús amb ells mateixos, i et diuen tot allò que van sentint, i és preciós veure-ho, eh?
Per aquests, els nostres oients que t'estan escoltant avui, com es pot fer un bany de boscos? Hi ha alguna sessió preparada? Tens tu, faràs algun aviat? O com
és això? Jo em vaig fent de banys de boscos, sí, em faig sovint, i amb diferents col·lectius. I realment sí, és sobretot és això, és sentir que formes part de la natura, obrir els sentits, i es fan realment dinàmiques, fent meditació dintre els boscos. Normalment també llegeixo alguna lectura que t'ajuda a submergir-te en el bosc.
I es poden apuntar a tothom, o hi ha alguna pàgina on puguin apuntar-se, o no?
Bueno, sí, a través de la Fundació, de la Fundació Martí Lomà, pues, sí, allà es poden apuntar i fem, pues, això, banys de boscos.
Que bé. A més, que tens una sorpresa per nosaltres, oi? Que sí?
Compte.
Ja ho veuràs, ja ho
veuràs. Parlem-ne.
Molt bé. Jo sé que tu cauràs rendit.
Segur.
Una senta.
Segur.
Bueno, és molt petiteta, però fem una petita... quan estem al bosc, fem una petita meditació asseguts al terra i connectant amb el tacte, amb el terra, amb les roques, amb les plantes. Sobretot, sempre ho dic, és molt important respectar-ho molt. No arrencar res, no fer malbé cap planta ni res. Només agafem allò que hi ha al terra. Però el que sí que fem és asseure'ns per poder fer una petita meditació i sentir una miqueta més aquesta consciència d'estar present i estar atent.
Què, convidem els nostres oients a fer-ho, no?
Sisplau.
Què et sembla?
Sisplau.
Vale, doncs va, comencem. Comencem respirant pel nas i amb la boca tancada, i fem una respiració ben profunda per sentir com està el nostre cos en aquests moments. Si hi ha algun punt de tensió o alguna molèstia, i amb cada exhalació anem alliberant aquesta tensió acumulada. I ara anem connectant a poc amb la respiració i amb el que tenim al nostre entorn. Tots aquests arbres i plantació que ens rodeja. I comencem respirant, i sigues un amb l'aire que t'envolta. Respira i sigues un amb l'aigua de la pluja. Respira i sigues un amb la terra que trepitges. Respira i sigues un amb la flama que brilla dins teu. Respira per renovar-te. Respira, atura't, escolta't. Sent la màgia del bosc a cada instant. Quan inspirem, inspirem natura. I a l'aspirar, aspirem alegria i vitalitat.
Uau.
Que bé.
Uau, hem arribat a un nivell de relaxació brutal, aquí a l'estudi.
I tant, i tant.
M'ha agradat molt això. T'he acomiadat una miqueta abans, avui.
Ah, sí?
Queda una informació.
Molt bé, no passa res.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i gràcies.
Rosa, moltíssimes gràcies, de veritat. Ha estat un plaer, sobretot aquesta darrera meditació.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Poques vegades a la ràdio es fan coses tan màgiques. Gràcies, Rosa, que vagi molt bé.
Adéu.